Times amb tu. Gràcies.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Aquesta setmana ha començat la Fira del Llibre de Palma.
Consultant base de dades.
I aprofitaran la vinentesa per parlar de llibres, en concret de místiques mallorquines.
Revisió d'arxius.
Un llibre escrit per Rosa Planes i que fa un recorregut per 700 anys d'història mística centrada en la visió femenina.
Arxiu localitzat.
La conversa es va dur a terme dins la secció En profunditat del programa Tentol.
Play.
Místiques mallorquines, de Rosa Planes Ferrer, publicat per Joan Montaner Editors, és una de les primeres aproximacions serioses que s'han fet d'un àmbit encara inexplorat a les Illes Balears, prop de 700 anys d'història de la mística en clau femenina a Mallorca, que és un tema ben interessant que volem comentar en profunditat a l'autora d'aquest assaig.
En profunditat.
I ja la tenim aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Rosa Planes, com estàs?
Molt bé,
benvinguda.
Gràcies. Gràcies.
I ben trobada, i a més per parlar d'aquesta preciositat, que és aquest llibre que has fet, que és la veritat, que estan d'enhorabona, el manco, els lectors, per poder oferir aquesta part de la història, aquestes dones místiques que han tingut tan importants a Mallorca i que, tal vegada, no sé si se n'ha parlat prou o si no ho sé, això ho diràs tu.
Sí, no se n'havia parlat massa fins ara, no?
T'ha duit molta feina de recerca, d'investigació.
Sí, perquè el llibre és breu, però això no vol dir que un llibre breu no pugui ser molt complicat de fer, perquè, clar, havia d'intentar fer un resum d'una sèrie de persones que cadascuna d'elles dona per un llibre o per més. Vull dir, són dones molt, molt riques de vivència i molt riques de vida en tots els aspectes, i, clar, he hagut de fer una cosa una mica estreta. Però, vaja, crec que el lector s'endú una idea bastant clara i fidedigna de lo que eren cadascuna d'elles.
Repassant algunes de les entrevistes que has fet per parlar d'aquest llibre, m'ha agradat un titular de l'última hora que diu: he arribat a una edat en què crec més en allò que no veig que en allò que veig. Per tant, havia arribat en el moment òptim per fer un llibre de místiques. Perquè
sí,
si una cosa té la mística és que hi pots creure o no, però no se pot tocar.
No, evidentment. Com tot el que és espiritual no és corporal, evidentment. Això vol dir que la mística és un fenomen que no es dona d'una manera massiva a tota la humanitat. Són persones una mica selectes o escoïdes que tenen unes vivències molt especials i que cadascuna ho explica d'una manera distinta, però que hi ha una coherència entre totes elles, que això és lo interessant, també.
Clar.
Hi ha un llenguatge, perdona, hi ha un llenguatge místic. Hi havia un filòsof francès, que és Michel de Certeau, que va escriure un llibre molt interessant, que és l'experiència mística, la paradoxa mística. I diu que, clar, parlar de coses intangibles obliga a crear un llenguatge. I, per tant, el tema del llenguatge, filologia, que abans m'has presentat com a filòloga, és molt important en la manera com aquestes experiències són comunicades a la gent, vaja.
Què tenien en comú? Perquè ara has dit, tenen moltes coses en comú aquestes dones.
Sí, tenen en comú...
A part d'aquest llenguatge.
Unes vivències, els testimonis que tenim, són les vivències d'elles contades o escrites per elles mateixes o contades, com ha dit abans Joanets.
Xisco, que
ho contaven en el confessor, perquè evidentment les dones, fins fa dos dies, per no dir fins fa més poc temps encara, estaven subjectes a una autoritat superior que era masculina. I aquesta autoritat superior masculina a dintre dels convents era el confessor, que alhora era també director espiritual. Llavors, hem de pensar també que queixes... El que no han escrit elles mos ha arribat a través d'aquest vehicle, que és com ho recuen els confessors, com ho recuen els guies espirituals. Per tant, clar, ara, perdona, que m'has fet la pregunta, què tenen en comú? Uh-huh. En comú tenen una sèrie de vivències, per exemple, la mística se pot classificar, perquè hi ha estudis... encara que sigui un fenomen irracional, s'ha intentat racionalitzar i estudiar. El que se diu la mística nupcial. La mística nupcial parteix de la Bíblia, del Càntic dels Càntics, que és aquell càntic tan preciós d'en Salomó i la Sulamit, negra sum, bella hermosa, són negra però són bella. I tot el càntic d'aquella nit d'amor entre l'amant i l'estimada va donar, continua donant un doi de literatura romàntica, de literatura mística, i aquest llenguatge de l'amor, que és el que m'has demanat, és el que tenen en comú totes aquestes dones. Hi ha un llenguatge de l'amor. Com s'expressa l'amor? Normalment en poesia, però també se pot expressar en prosa. I continuo.
Sí, sí,
per exemple,
sí.
Soraina Maria del Santíssim Sagrament, que és la meva mística predilecta, perquè és la que jo vaig fer la tesi doctoral i, uh-huh. i la que he estudiat amb més profunditat, i a més és l'escriptora per excel·lència entre totes elles, s'expressa d'aquesta manera amorosa i sobretot en ple el llibre d'Amic i Amat d'en Ramon Llull, que també és un llibre d'amor. Tu pots interpretar l'amat i l'amic des d'un punt de vista, hi ha molt de nivells, és com una ceba, tu pots interpretar una relació amorosa humana normal, però també pots transcendir i tenir una relació amorosa ser humà, esperit, en la divinitat, en Déu. I aquest joc està a dintre d'aquest context.
Clar, que parlaves d'aquesta figura de l'amic i l'amat, ja la va emprar Ramon Llull a l'edat mitjana, també Sant Juan de la Cruz emprava més o menys el mateix símil, i també deies que hi ha com a diferents capes, també hi ha diferents capes dins la mística, una cosa ascètica, i llavors ja seria com a l'esglor suprem, que seria quan arriben en aquesta mística, que són aquestes dones que t'has estudiat en aquest llibre. Som en conversa amb Rosa Planes, que avui ve a presentar-nos Místiques Mallorquines, que ha publicat a Leonard Montaner Editors, que és un dels més compendis, però no dies primer, no mos engrunarem els dits, que s'ha fet sobre les 700 segles, 700 segles, jo sé que estic bé, 700 anys, t'imagines?
Sí. Que haguessis anat... No, m'ho imagino. Místiques seria més gruixat, el llibre.
Místiques en dinosaures, que és tan meravellós, estan d'aquest any tomat amb un triceratops, com a concepte, ara mateix això dona per una novel·la distòpica, però no, centrant-nos 700 anys de místiques aquí a les illes, en parlàvem, la mística té gènere. Ho dic perquè tu t'has dedicat a les dones, però no sé si és que a Mallorca n'hi va haver molt d'homos. O has decidit començar per aquí, perquè de vegades un també ha de fer com a muntats a la feina perquè
Exacte.
Ha de ser pràctic.
No, jo en la introducció ja explic que la mística no té gènere perquè, evidentment, la part espiritual no té gènere de ser ser humà. No hi ha diferència sexual. La sexualitat la tenim en el cos, no la tenim en el cap ni en l'esperit, encara que el cap hi jugui un paper important. Però, evidentment, que hi ha hagut homes místics a Mallorca, naturalment, però jo crec que els hi han fet bastant més cas que no les dones místiques. En Ramon Llull, per exemple, li han fet, i li feim encara, i n'hi farem molt de cas. Per exemple, Sant Alonso Rodríguez li han fet cas. I aquestes dones... Algunes sí que n'hi han
Algunes
fet.
Algunes tenen nom,
però que són coses distintes. Una cosa, la fama popular,
Per exemple, parlant de Santa Catalina Tomàs.
Santa Catalina Tomàs, Sant no? Tothom la coneix per les festes, i perquè hi ha una beateta, i perquè hi ha una celebració. Ara, que qualcú, ara sí que s'està estudiant, hi ha persones que ho fan, però que hagin agafat el personatge històric i hagin dit, bé, a veure, qui és aquesta persona? Anem a estudiar el seu context, la seva època, a qui anava dirigit el seu missatge, tot això no s'havia fet.
Jo que vaig anar a escola en les monges de la Caritat, me'n recordo que de petit vàrem anar a Sencelles, mos parlàvem molt de la tia Xiroia, de Sor Francina Aina, però jo no sabia que fos mística, no sabia que tenia tota una producció darrere, i gràcies a aquest llibre hem fet un xec en aquesta casella de Sor Francina Aina. Com se relacionen aquestes místiques mallorquines amb la resta de místiques? És a dir, perquè quan pensam en mística, ens ve Santa Teresa de Jesús, que a part de perquè li van fer una sèrie de televisió i a part de perquè també la cultura espanyola s'ha encarregat de promocionar-la, i Hildegarda de Bingen també és una de les altres místiques clàssiques, però no sé com connecten les místiques illenques en tota aquesta tradició.
Això també jo ho vaig estudiar, o jo ho he estudiat i continuo perquè és molt interessant, no vos podeu imaginar lo interessant que és. Les místiques mallorquines no tenen res a envejar, si haguessin de fer una competició o una competència, a les místiques europees. Per què? Perquè és el mateix àmbit religiós, cultural, i no hi ha aquesta separació. Efectivament, la figura del barroc, la gran figura és Santa Teresa de Jesús. També hem de fer una diferència entre la mística medieval i la mística de l'edat moderna. També hi ha una mística mediterrània i una mística centreeuropea. Hi ha diferències, Per exemple, Gertrudis la Magna es pertany, com Hildegarda, a la part centreeuropea, i és una mística bastant, en el cas d'Hildegarda, és un personatge que era, a part de mística, era una dona intel·lectual. Les seves obres, Escívies o Òpera Divina, són llibres enciclopèdics, que tu allà tens la teoria dels elements, tens un munt de part científica, fins i tot. Va fer música, Hildegarda és compositora de música, és la primera arborista d'Europa. Vull dir que són personatges, a vegades, que tenen una gran extensió intel·lectual.
I les mallorquines no queden enrere?
No, les mallorquines, per desgràcia, moltes, la seva obra escrita ha desaparegut. Per exemple, Sor Clara Andreu. Sor Clara Andreu és un personatge, va néixer a Palma, el que passa és que va anar a Inca, en el monestir de Sant Bartomeu, va dur una vida excepcional, també extraordinària, de tal manera que fins i tot li demanaven consell, el bisbe, eren dones que tenien autoritat. Autoritat, què vol dir? Autoritat, avui tenim un concepte equivocat de la paraula autoritat, mos imaginam un policia pegant, no. Autoritat és quan una persona desprèn autoritat per ella mateixa, pel seu exemple, per la seva intel·ligència...
I per seu sabre.
Exacte.
I pel seu misticisme, en aquest cas.
Exactament. I aquestes dones tenien autoritat i els anaven a consultar. Però a vegades, com en el cas de Sor Clara Andreu, el bisbe li va demanar un informe sobre què opinava de l'Església de Mallorca, i aquest informe no va agradar a una part de l'estament eclesiàstic, de tal manera que la varen condemnar. La varen condemnar en el silenci, a no poder combregar. Imagina't tu, una dona religiosa, tan espiritual, que li llevessin els sacraments, la varen condemnar a l'ostracisme més absolut, que no podia ni parlar amb les monges del convent. Aquesta dona va morir al cap d'un any, de pena. I tenia escrit, i els escrits van ser destruïts.
Destruïts per homes.
Destruïts, no sé...
Segurament, t'ho volia demanar per el tema de que explicaves que els testimonis que ens han arribat a aquestes místiques han estat o perquè elles han escrit o a través de lo que han contat altres d'elles, que normalment era el seu confessor. Clar, quina ha estat aquesta visió masculina del fet místic? Perquè també de vegades, no sé si... així com si un home és místic, supos que devien comprar a la primera aquesta mística, no sé si en el cas de les dones era tan fàcil que els hi donessin certa vàlua.
Els místics sempre han estat perseguits. Si heu coneixeu un poc la història de Sant Joan de la Creu. Sant Joan de la Creu, fins i tot li pegaven pallisses els mateixos carmelites. El van tancar. I quan fa la noche oscura de l'alma i tot això, és perquè està tancat. Està tancat i fuig de la presó, perquè quasi el maten de gana. Vull dir, Santa Teresa també va ser perseguida. Quasi li van obrir un procés l'Inquisició. Maria Jesús de Ágreda, que és una que comparen amb Sora Aina Maria del Santíssim Sacrament, que va escriure també una obra monumental, també va estar en el punt de mira de l'Inquisició. Tots aquests personatges, fossin homes o dones, el misticisme sempre ha estat un tema revolucionari, que això és important, ideològicament revolucionari. Combatiu normalment en l'estatus quo del poder, ja sigui civil, ja sigui eclesiàstic. A vegades associat a la profecia. La profecia, no hi ha res més revolucionari que un profeta. Tots els mataven. Per tant, evidentment, és una cosa perillosa per el pensament ortodoxa.
Ara que veus això, per exemple, que citaves Anna Maria de la Santíssima, del Santíssim Sagrament, davant del perill de la invasió francesa, ella va augurar que no feia falta mobilitzar ningú perquè la Mare de Déu evitaria que els vaixells Exacte. Arribassin a l'illa. I efectivament va ser així. No sabem si va ser per un tema de temporal.
Ella va dir en so vol. I el vol va ser a sa boira. Que efectivament hi va haver boira i no varen por a desembarcar els vaixells francesos.
Mm-hmm. La majoria... Normal que faci por, també t'ho dic. Si ve una dona i diu no faceu res perquè van dar un vel i després arriba sa boira, jo també entenc que un moment en què la informació no és que circulàs per tot arreu i que hi havia molta creença amb el dimoni...
Diré que fa por. Jo he llegit biografies de, per exemple, Sor Clara Fiol, que fa por, però por. Per què? Perquè era una dona que tenia visions de difunts i que se li compareixien els difunts i li demanaven oracions perquè estaven patint en el purgatori. I els veia. I potser te feia la descripció de com el veia i era talment aquella persona en vida, però vull dir que no només veia persones que ell havia conegut, sinó persones que no havia conegut i les descrivia i aquest era el canonge d'Espuja, era el tal... I eren talment com ella ho deia, de manera que la pobra estava tot el dia sol·licitada per les ànimes i a casa seva conten que els germans, perquè ella era una beguina aquesta, no estava a dins un convent. Una beguina és una persona laica que viu segons una regla però no està a dintre d'un ordre religiós. I la gent que convivia amb ella... que sentien renaus i que ara queien taules, que ara se movien taules... Bé, com aquestes pel·lícules aquestes de fantasmes, que... Idò, talment.
Imagina't.
Però ha contat amb un llenguatge tan viu que se te posen...
De punta. Uau. Clar, vos ho volia demanar. Eren totes monges, vivien en convents, eren tancades, eren...
No totes eren tancades, perquè també pal, per exemple, de Madre Alberta, que Madre Alberta no només això, sinó que va estar casada, va tenir fills, en fi, era una dona ben humana amb aquest aspecte. I que passa que hi havia... l'experiència mística no ve determinada per un estat civil. Estiguis casat, siguis jove, siguis vell, no. És un do, és una cosa... Bé, els creients ho tenen com un do. El que no és creient ho pot interpretar d'una altra manera, però evidentment és una cosa com el vent que bufa allà on vol, i això també. Per tant, no ve determinat per cap circumstància personal ni temporal.
De fet, la primera mística de la qual faig inventari en aquest llibre és Sança de Mallorca, que és filla del rei Jaume II, defensora del cristianisme i també seguidora de Francesc d'Assís, a part d'impulsora de molts de centres d'oració. Clar, quan s'arriba a la mística? Quan has tingut, a mi, allò que m'ha sorprès del misticisme és quan has tingut una vida de palau o has estat casada o ja has tingut fills, llavors com deixes tot això i passes a la mística?
Bé, no és que se passi un semístic.
No, o quan deixes la teva vida i passes a un centre de reclusió voluntària per dedicar-te a l'oració, a la contemplació, i a partir d'aquí és quan després arriba el misticisme.
S'ha intentat, diríem, explicar el misticisme. Sant Joan de la Creu, amb el tema de la nit fosca, de com...
Salir de noche sin ser notada.
Exacte, perquè s'escapa, el que he contat abans. S'ha intentat explicar, racionalitzar, hi ha tractats, hi ha tota una teologia de la mística. Evidentment, l'explicació és passar per fases. Una fase, primer, de conversió. Una experiència, a vegades, Sant Ignasi o Sant Francesc van a la guerra i tornen trastornats de lo que veuen, no? De matar gent, en fi, veuen el desastre de lo que és humanitat. I a partir d'aquí tenen un impacte i un canvi personal molt profund que els du a canviar completament la forma de vida, a deixar enrere tot el que és mundà i a partir d'aquí a dur una vida d'ascetisme. L'ascetisme és el primer pas. La conversió, l'ascetisme i la fase purgativa, la purgació. Un s'empenedeix, un fa penitenci, en fi, un se comença a llevar, a despullar de lo que és la sensualitat. La sensualitat que és el cos humà i tot el que m'ho demana. Ara tinc gana menys, ara me vull tombar i me tomb, ara això és el cos, no? Sempre demana. Sempre demana plaer i, que no vol dir felicitat, però demana plaer i satisfacció. Aquesta gent diu no, això fora. Fora plaer, fora satisfacció, a veure què passa. I a partir d'aquí se despullen de la seva corporalitat i entren en una dimensió distinta, i aquesta dimensió és el misticisme, que pot arribar en unió en el que se diu l'èstasi o quedar-se pel camí. Però és això, no? Aquest canvi i aquesta transformació lenta de la persona humana.
Que interessant. I qui les descriu com a místiques? Són elles mateixes? O ha de ser qualcú que hagi de dir tu ets una persona mística?
No són elles mateixes, això. Això també és curiós perquè és una molt bona pregunta. No ho dic... Són els testimonis que se'n donen compte. Per exemple, la tia Xiroia quedava davant que seva segudeta i la veien que no se movia i deien, vi aquesta dona. I estava completament fora de la realitat, per dir-ho d'alguna manera. Santa Catalina Tomàs conta que podria estar 2 o 3 dies en èstasi. Èstasi vol dir que no tenia cap símptoma de vida, que no menjava, que no bevia, que estava... I quan Aina Maria també, però totes, quan anava la priora i els deia, però bé, a veure, obeien. Això també és una característica. Totes, quan els feien tornar, d'alguna manera, obeien. Les priores quedaven, perquè, clar, tu imagina't, no era res còmode per un convent tenir una mística. No era còmode per conviure amb aquestes persones. Perquè Soraina Maria, per exemple, se va cremar amb oli i no se'n donava compte, tenia el braç dins sol i calent, i li deien parar. Vull dir, són experiències que no només elles, els qui conviu amb elles, evidentment que se'n donen compte.
Uh-huh. I de totes elles, només una ha estat santa?
Sí.
Et Santa Catalina Tomàs.
Sí, però hi ha el cas d'una Catalina Maura, que és contemporània, que estava en el convent, era una agustina del convent de la Concepció, més coneguda com Sor Caterina de Sant Tomàs de Villanueva, que també era una dona amb una autoritat extraordinària, amb una vida mística i amb una vida contemplativa que també cridava l'atenció, també en el mateix nivell que Santa Catalina Tomàs. Conta la llegenda que estaven a Roma, els dos casos, varen presentar com a procés de beatificació, per una banda, na Catalina Tomàs de Valldemossa i l'altra, na Catalina Maura, que era de Palma, i varen dir, el papa va dir, no, això no pot ser una Catalina o l'altra, les dues Catalines és impossible, i va guanyar na Catalina Tomàs. Han de pensar que tenia molt bon predirins perquè el cardenal Despuig era qualcú i na Catalina Maura potser no tenia tan bon predirins, perquè això de la beatificació també hi ha, a part de la persona, també hi ha tot l'envoltori de predirins que ajuden a que sigui més ràpid, a que arribi o que no arribi, i tota aquesta cosa que hi ha. molt humana, no gens mística.
No, que llavors cada mística ho era com a la seva manera. Parlant d'altres noms, Margarida Mengual de Costitx era més contemplativa, heu parlat d'Alberta Jiménez, que va fundar precisament el Col·legi de Maria Alberta, era més social, com també Elisabet Cifra de Colònia,
exacte,
que és fundadora del Col·legi de la Criança de Palma, que va ser un dels primers femenins que hi va haver a tot Europa. És a dir, que el viatge,
Europa,
aquest desmisticisme,
sí,
també podríem fer com a subclassificacions,
exacte,
perquè no hi ha cap mística igual.
No n'hi ha cap. Pensa que Santa Teresa era mística, però tot el dia estava fent fundacions, tot el dia estava de camí. Vull dir que siguis místic no vol dir que estiguis embambat les 24 hores del dia, no. No és això. És una experiència i després agent d'acció. Agent d'acció, perquè tots aquests que hem citat, Nildegarda mateixa, són gent que fa molta feina.
I de pensament, també.
I de pensament.
No, perquè clar, darrere hi ha tot un pensament increïble, darrere d'aquestes,
claro,
dones.
Sí, senyora.
Tot és pensament.
Sí, sí, hi ha molta, a part de sa part, diríem, contemplativa, religiosa, també hi ha una part que jo sempre insisteix que dic que són intel·ligents, perquè deien que eren imbècils, ses dones, fins fa dos dies. La imbecilitat femenina era una cosa que anava a missa, això. Vull dir, les dones no se'ls ha de permetre escriure perquè no tenen intel·ligència, això està escrit. Per tant, aquestes dones demostraven en temps, no com ara que no hi ha aquest problema, demostraven que les dones eren intel·ligents, i molt.
Queda qualque mística actualment a Mallorca?
Jo suposo que sí, el que passa és que si existeixen no són influencers, no surten per la tele ni van a la ràdio, estan a un altre lloc. Vull dir que, clar que sí, sempre hem de confiar que sí, perquè també mentre hi hagi místiques i mentre hi hagi poetes i mentre hi hagi veies, el món no s'acabarà.
Com a punt, són místiques, poetes i veies.
Exacte, jo crec que sí. És una trinitat que fa que el món s'aguanti.
Això és un titular fantàstic.
No m'ho apuntaré, perquè sí, ja comença a mancar una de les tres coses per preparar-me per l'apocalipsi. Bàsicament, místiques, poetes o veies. Ho apuntaré.
Moltíssimes gràcies, Rosa Planes. Francinaina Siré, Catalina Tomàs, Alberta Jiménez, Sansa de Mallorca, Clara Coloma Fiol, Catalina Maura, totes aquestes dones i més en aquest llibre fantàstic que ha publicat Leonard Montaner, Místiques Mallorquines, que presentareu, per cert, a la Fira de Llibres, la gent interessada en aquest tema.
Sí, sí. Bueno, no presentarem.
Signaràs llibres.
Sí, perquè la presentació ja se va fer. El que sí que m'han convidat a fer signatures, dia 5 a les 7.
Idò. Un bon moment per conèixer la Rosa i aprofundir en aquest tema, que és interessantíssim, certament.
Jo l'hi trob.
Tu deus estar fascinada amb aquestes dones.
Sí, sí, és vera.
Només d'estudiar-les i investigar-les, jo crec. I d'enhorabona, Rosa.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vida d'arxiu.
Recordeu que podeu escoltar Tèntol de dilluns a divendres a les 3 del capvespre i ja vos abans que dilluns es farà des de la Fira del Llibre de Palma a la plaça d'Espanya.
IB3 Ràdios, coneixement.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona,
hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Equip de guàrdia, Pep Díaz.
A cada edició d'Entre avui i demà, Araceli Bosch te convida a jugar, a veure què te suggereix una paraula.
Revisant catàleg.
Així, el joc és descobrir el major nombre d'excepcions que pot tenir una mateixa paraula.
Inici de recerca d'àudio.
En el cas que han recuperat, aquesta paraula clau era gràcia.
Inici de reproducció.
Toni Camps, com estàs? Benvingut, bon vespre.
Com estàs? Molt bé.
T'he de donar les gràcies, el primer de tot, per ser avui aquí, no?
Gràcies a tu per convidar-me.
Gràcies. Aquesta és la paraula del dia. I hem d'anar a fer un repàs per les pel·lícules que ha triat en Toni Camps. Preneu nota, que jo estic segura que hi ha molts d'oients que tenen ja una llibreteta i diuen, mare meva, quantes coses tenc pendents. Per on començam?
Obviarem la part religiosa. Un altre dia fem un altre programa, si vols, només parlant d'ella. Podem començar per Espanya, per una pel·lícula molt amable, molt fàcil de veure, d'aquestes d'hora baixa, que dius, ai, que bien, no? Que no és que tingui molt, però bueno, és una pel·li...
Fàcil, tu ho dius, una pel·li d'hora baixa que és fàcil i que se pot veure en família, no?
Exacte. Un grup de monges, que bàsicament una monja que arriba a un orfenat, un internat, aquí on hi ha tota una sèrie d'alumnes que queden durant les vacances perquè són orfes, i però són un desastre d'alumnes. Aleshores, aquesta monja veu un poc més enllà d'aquells nins i decideix fer això.
Vamos a montar un equipo de fútbol.
Haga el favor de tirar esa cosa y váyase.
Queda inaugurada la nueva etapa del Parral Club de Fútbol.
¿Y quién va a ser nuestro entrenador?
Yo. Una monja entrenadora, madre mía.
Bienvenida, entrenadora.
Mira, Elena Carmen Machi, entrenadora.
De monja entrenadora, sí. Llenos de gràcia aquesta pel·lícula, Elena Carmen Machi, na Paula Ucero i na Núria González. Pues això, una pel·lícula molt amable, aquí on tots són bones intencions i aquí on quan hi ha un qualque moment que ho passen malament, és tan light que no passa absolutament res. Una altra llena de gràcia, bueno, en aquest cas era Maria, llena de gràcia, una pel·lícula del 2004, va anar a Berlín, va anar a Sundance, va anar als Oscars, va anar a la Setmana de Crítics de Nova York, un munt de premis, sobretot per la seva protagonista, i mos contava una història d'una mula.
Si vos estás buscando trabajo, de pronto yo te puedo ayudar a conseguir un camellito. Es un camello que es viajando.
Viajando.
Es un trabajo de mula.
Clar, jo m'he quedat en silenci, deies mula, i jo dic que això serà com dos mules i una mujer. No, és un altre tipus.
És un altre tipus de mules. Sí. Les mules són aquelles dones que des de Colòmbia prenen dàtils o bolles de cocaïna, els se fiquen a dins la panxa, viatgen als Estats Units i treuen aquelles bolles de cocaïna per poder-les vendre després en el mercat. Aquella cocaïna pura se pica, se mescla i se ven en el mercat de... Bueno,
sí. I aquesta, que és una pel·lícula colombiana.
És una pel·lícula colombiana que conta la història d'una mula, una història real, que, a més, li va valer l'Òscar a la millor actriu a ella, una lota que pràcticament no havia fet res, una pel·lícula duríssima, una pel·li molt difícil de veure, a més, rodada en poc mitjans, vull dir, d'aquestes pel·lícules que... Bueno,
molt realistes
i que has de tenir el dia per veure-les, no sempre tens el dia per veure-les. Si m'anem a cercar més gràcies, evidentment tenim el barri de Gràcia a Catalunya i tenim un Ventura Pons que va fer una pel·lícula que se deia Año de Gràcia, l'any 2001, una pel·lícula en Rosa Maria Sardà, Oriol Pla, Santi Millán, Amparo Moreno... És una espècie de Rue del 13 Percebe, però a dins el barri de Gràcia. És aquest humor d'Aventura Pons, així fàcil, també molt català, sí que és vera. És com un Billy Wilder, però de barrio, no? M'agraden, són simpàtiques. Però si també anem cercant distintes excepcions a la paraula gràcia, tenim, evidentment, gràcies, no? I gràcies, en el cinema s'han donat gràcies per moltes coses. Jo n'he triat un parell que són... molt diferents, se donen les gràcies per coses molt diferents i, a més, amb objectius molt diferents. La primera de totes és Gràcies per la lluvia, és un documental noruec que conta una història no fàcil de veure i que a vegades t'obri els ulls. Vull dir que aquest tipus de documentals són necessaris perquè mos obrin els ulls a una situació que nosaltres a vegades mos queixam de ai, és que, no sé, no tenc això, no tenc allò. Bueno, doncs hi ha gent que li passa això.
The other season we were crying, no rain. Now we are talking of flood. Everything is being contradicted.
És un... Bueno, estava en versió original i era... En tres frases li demanava qualque vegada t'ha passat això i era una gran tormenta a un poble, a Kènia en concret, per culpa del canvi climàtic. Aleshores, és la història d'un pagès que ell, amb un telèfon mòbil, va gravant la vida quotidiana i va intentant cercar solucions en aquest canvi climàtic. Durant 5 anys de rodatge va rodant la seva família perquè vol deixar un llegat en els seus fills i en els seus hereus. Però, clar, de sobte no tenen pluja, de sobte tenen inundacions. Aleshores, ell troba que s'ha de fer qualque cosa i que els països, altres països han de fer qualque cosa i li donen l'oportunitat de viatjar a París per poder parlar a la cumbre del canvi climàtic. Clar, hi ha moments que dius, és que jo aquí queixant-me de que...
Però que bé està per poder entendre el que està passant i sempre molt millor si ho posem en primera persona. Que gràcies per la lluvia, no sé si ho havies dit...
Gràcies per la lluvia, sí.
De l'any 2018, aquest documental que també mos apuntam. Més gràcies.
Més gràcies. Claude Chabrol li donava gràcies per el xocolate a Isabel Hubert, una pel·lícula d'aquestes dramàtiques franceses. Aquí bons personatges pateixen moltíssim. És tot el contrari, és alta societat parisina. Aquí bon una dona hereva d'un imperi de xocolate. Un moment donat se casa amb un gran pianista suís i la seva vida és una existència de patiment. Però jo m'aquest amb un altre tipus de gràcies. I, a més, amb aquesta que té... Aquesta és molt controvertida, és irònica, és intel·ligent, m'apareix que té un guió que va molt més enllà del que pareixeria en un principi. És una pel·lícula que se diu Gràcies per fumar, de l'any 2005. Aquí va en Jason Reitman, mos conta la història d'un home que fa feina pel gabinet de premsa d'una gran tabacalera i aleshores ha de donar gràcies als fumadors per fumar i ha de comptar els beneficis que té fumar. Però no pot comptar beneficis, perquè, clar, no estaria faltant a la veritat. Aleshores fa coses com aquesta que sentirem ara mateix.
¿Y qué pasa cuando te equivocas?
Joey, nunca me equivoco.
No puedes tener razón siempre.
Si tu trabajo es tener razón, no puedes equivocarte.
Pero, ¿y si te equivocas?
Vale, digamos que tú defiendes el chocolate y yo defiendo la vainilla. Bien, si te dijera que la vainilla es el mejor sabor de helado, ¿qué dirías?
No, es el chocolate.
Exacto, pero así no puedes ganar. Así que, te pregunto, ¿crees que el de chocolate es el Nova Más de los helados?
Para mí es el mejor helado. Yo no pediría otro.
Ah, lo es todo para ti, ¿no?
Sí, es lo único que necesito.
Yo necesito más que chocolate. Y en realidad necesito más que vainilla. Creo que necesitamos libertad para elegir nuestra clase de helado y esa Joey Naylor es la definición de libertad.
Pero no es de eso de lo que estamos hablando.
Ah, pero es de lo que yo estoy hablando.
Pero... No has demostrado que el de vainilla sea el mejor.
No hace falta, he demostrado que te equivocas y si es así, yo tengo razón.
Pero aún no me has convencido.
Porque no voy a por ti, voy a por ellos.
Por todos los demás. Es curioso, ¿eh? Porque te duda un puesto a l'altre y todos estás diciendo, ¿qué me está contando aquest señor? Y al final te dones cuenta de que te han buscat y que te ha duit allá on ell volia dur-te. És una pel·lícula que tracta el tema d'esfumar, tracta les tabacaleres, tots els no beneficis que té fumar, però vist des del punt de vista d'una persona que se dedica a això. Aleshores, com ho tractes? Com ho poses damunt la taula? I com no aixeques tota una guerra mediàtica i política damunt això? Jason Reitman ho aconsegueix amb aquesta Gràcies per fumar de l'any 2005. A mi és una pel·li que m'ha agradat i que d'aquestes que dius no m'ha convençut res, però és que m'ha convençut tot el temps. No m'ha convençut de res, però m'ha convençut tot el temps. No disfrutes del discurs d'escoltar-los. Està molt bé, està molt bé.
Anem amb un altre d'agraïment.
Un altre d'agraïment, exacte. Happy thank you more please, tot junt amb una sola paraula.
Com a hashtag, és ben llarg. Exacte.
Happy thank you more please, que vol dir feliz, gràcies, más, por favor. No? És el que va fer Josh Radnor, és un nom que no és comú, però si deim com ho coneixia vostra mare, 11 temporades intentant conèixer sa mare, contant-li al seu fill com havia conegut a sa mare, aquest és el director, guionista i protagonista d'aquesta Happy Thank You More Please, una pel·li de l'any 2010. Bàsicament és un cruce entre Frances Ha, Woody Allen, bueno, un lot de 30 anys que vol ser escriptor, que ha de presentar una novel·la a l'editor, però se troba un nin pel carrer, aquest nin el persegueix tot el temps, ell no té clar. És que bàsicament no té clar res.
Lo que me falta es un buen tema. Una novela con algo diferente, nuevo. ¿Sobre qué podría escribir?
No sé.
Ahí está. Mi problema es que tengo una vida normal, un tío normal con buenos padres. Ya sabes, me educaron, me alimentaron, me mimaron. No hay ningún Dickens ahí, ¿lo entiendes?
Claro.
En cambio tú, tu situación es una mina. Tienes mogollón de material. Y eso a tu edad, la que sea.
Aquesta gent que se preocupa perquè la seva vida és normal. No te preocupis perquè la teva vida és normal, en sèrio? És una pel·lícula també molt bona de veure, molt senzilla, que s'ha de veure, de més, a una edat determinada. A partir de certa edat queda completament desfasada i acabes dient que te galtejaria, només per la tonteria que estàs que dus a damunt.
I anem acabant.
En música i en gràcia. Mm. O no.
Ah, de fer gràcia, vols dir?
Exacte. L'altra definició de gràcia és fer gràcia. Mm-hmm. Pel·lícules d'humoristes n'hi ha moltíssimes. Però pel·lícules d'humoristes que no se sap si ho són i que fan gràcia o no se sap si fan gràcia, un tipus que va omplir el Madison Square Garden de gent i que quan va sortir a l'escenari va dir que no tenia ganes de sortir a l'escenari i que, de fet, anava a convidar tothom a galletes i llet i els va convidar a berenar a galletes i llet. Aquest senyor era Andy Kaufman i va ser el protagonista, interpretat magníficament per Jim Carrey, de la pel·lícula Man on the Moon, de Milos Forman, de l'any 1999. A mi és una pel·lícula que m'encanta.
A mi també.
M'apareix meravellosa la feina de Milos Forman en aquesta pel·lícula, com va desenvolupant i com va desgranant aquest personatge a poquet, aquest personatge que no se sap si era un personatge o era un actor fent d'un personatge. Hi ha un moment donat de la pel·lícula que la seva Lota, interpretada per Courtney Love, li diu, però la teva feina és fer s'imbècil? I ell diu, és el que se m'adona millor. Tu no saps si està fent s'imbècil o és que és imbècil. O sigui, és el dubte que va estar plantejant durant tota la seva carrera i la seva existència, perquè a més és un tipus que va desaparèixer. Així, fup, se va esfumar d'un dia per l'altre. I la teoria és que és a la lluna, el de puta man on the moon, no? Que diuen que deien Rem en aquesta meravellosa, meravellosa cançó de disc Automatic for the People, i la pel·lícula és que és tan, tan dolça, o sigui, és tan paladejable, està tan plena de coses entre línies, la primera vegada que la veus d'una manera, la segona d'una altra, la tercera d'una altra. Magnífica. Bueno, a mi, Milos Forman és un tipus que m'agrada sempre.
Un gran paper de Jim Carrey.
Sí, va ser un moment donat aquí on Jim Carrey intentava fer desaparèixer aquell Ace Ventura i aquell La Màscara, no?, que l'havia fet famós, i després d'aquesta va fer el Show de Truman, també, aquí on feia una mica de Jim Carrey, però no acabava de fer de Jim Carrey, vull dir, aquell home que el filmava en 24 hores durant tota la seva vida. Després va fer una pel·lícula del número 13, aquí on un tipus obsessionat en les matemàtiques acabava ficat a dins un thriller, Olvídate de mi, en Spike Jones també. Ha fet moltes pel·lis que han intentat rompre aquest personatge que ell té sempre, o que ell se va fabricar, perquè se'l va fabricar ell mateix fent tota una sèrie de papers de còmic exagerat amb moltíssimes imitacions. Bueno, de fet, a Charlie Kaufman, a la pel·li de quan feia de Charlie Kaufman a Manon de Munt, fa de Elvis, fa un munt d'imitacions, no? Perquè era un còmic, és un actor còmic fent de còmic que no era còmic, en realitat, no? És molt curiosa, la pel·lícula és molt curiosa i ell està magnífic, compartint amb Danny DeVito i Paul Giamatti, que ja només aquests tres noms ja valien la pena.
I de Toni Camps, gràcies, i ves apuntant la paraula de dimecres, que és teixir.
Se m'ocorreixen un parell.
Fins dimecres.
Fins dimecres.
Recorda que entre avui i demà s'emet de dilluns a dijous a les 10 del vespre, aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé. Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia, equip de guàrdia, Pep Díaz.
Aquesta setmana, per una banda, s'ha inaugurat la Fira del Llibre de Palma, però també ha tingut lloc la mostra Out de cinema LGTBIQ+.
Revisant catàleg.
Vicent Tur, de primer vol a Formentera, va comptar amb la participació de Lau Esteve, codirectora del festival Out.
Preparat l'àudio seleccionat. Play.
Edad?
26 años.
¿Cuánto tiempo estuviste detenida?
4 años y 6 meses.
¿Causa?
Tráfico de drogas.
¿Qué te gustaría ser?
Millonaria.
Artículo 1. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución.
Seguim endavant amb el primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 Ràdio. I això que escoltes és... un tràiler d'un llargmetratge que es diu Reas, que és un dels que integren la 8a edició del Festival Out de cinema LGTBIQ+. I bé, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Lau Esteve, que és codirectora d'aquest festival i membre d'una organització cultural que es diu Mèdit. Com estàs, Lau? Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Com va la cosa? Tu has estat dirigint això des de la 8a edició?
Bé, he estat dirigint des de la 6a edició.
Sí.
I com a voluntària des de la 1a edició.
Molt bé, escolta'm, què és exactament la mostra de cinema LGTBIQ+, Out?
Bé, doncs és una mostra de cinema que vàrem dur a Balears, però que ja existeix a altres ciutats d'Espanya, una mostra on duim pel·lícules, llargmetratges, curtmetratges, documentals, que no arriben a les illes, a les nostres illes, a les grans pantalles, sinó és gràcies a aquesta mostra.
Per què vareu pensar que havia d'estar això a Mallorca?
Bé, perquè al final el col·lectiu LGTB necessita visibilitat, visibilitzar-se, i a través de també a través de soci, evidentment, però a través de la cultura és molt important. I tenim grans pel·lícules que hem de veure totes i tots i sentir-nos identificades.
Escolta, totes les pel·lis són de temàtica LGTBI. Perquè, per exemple, aquest tràiler que sentíem d'aquesta pel·li de Reas, que és el que m'han passat des de producció, aquesta pel·li argentina començava sobre, bé, parlant de persones convictes. Què pot esperar els espectadors que venguin a veure les pel·lis que heu programat? Què han d'esperar?
Bé, pues, justament aquest any tenim una diversitat, cada any, però aquest any sobretot, una diversitat de temàtiques, col·lectius, dins del propi col·lectiu LGTB, molt diferent per tots els gustos i colors. Tenim pues, Reas, aquesta pel·lícula argentina de Ets convictes, tenim una pel·lícula com If I Die, It's the Day of Joy, que xerra de la gent gran del col·lectiu LGTBI, que moltes vegades està invisibilitzada, tenim comèdia romàntica com Los amantes astronautes, tenim tema més conflictiu com Baby, tenim de tot.
A quines altres bandes es fa el festival Out? Abans deies que era d'importació, és a dir, que havíeu decidit importar la idea a les Balears a Mallorca. A quines altres bandes es fa i com va començar?
Bé, la mostra Out està només a les Illes Balears, és un festival que feim, però hem estat, la mostra Out com a tal ha estat a Inca divendres passat, sí. I estarà a Pollença i Andrats, però hi ha altres festivals com Cinegoac, Bilbao, el Fire de Barcelona, que du quasi 30 anys, a Madrid, el Les Gay Cinemat, a moltes ciutats d'Espanya, realment, Astúries, més petitot, i fa 8 anys vam decidir començar nosaltres, i pareixia que una cosa que va començar per 3 dies, ara dura una setmana, sí. Ja no és només a Palma, ja és a diferents ciutats de Mallorca, i esperant arribar a les altres illes també.
Fes-me una radiografia de com és actualment la mostra de cine Out de Balears, o en aquest cas de Mallorca, perquè us falta això, arribar a les altres illes. Fes-me una radiografia, quantes pel·lis, a quantes bandes...
Bé, en total aquest any tenim 28 pel·lícules entre documentals, llargmetratges i curtmetratges.
Quins són els problemes que reflecteixen, quines són ara mateix les preocupacions del col·lectiu LGTB i quins són els problemes que reflecteixen tots aquestes pel·lis i aquests documentals? Perquè m'imagino que justament en molts casos deuen recollir l'actualitat o part de l'actualitat que viviu.
Sí, doncs pues, justament tenim un curtmetratge dins la sessió de ficció que se diu Còlera, que tracta com dins un dia de platja uns al·lots que estan a la platja, una parella homosexual, acaba sent agredida. I clar, és una realitat que viuen les persones del col·lectiu LGTB, que quan veus el curtmetratge te quedes encoït perquè fa mal veure'l, però que s'ha de reflectir perquè al final són coses que penses que ja no poden passar però segueixen passant.
Diries que en els darrers anys o en els darrers temps l'homofòbia ha empitjorat? A nivell social estic parlant.
Sí, jo crec que sí. Crec que a vegades deixar xerrar segons quines persones per televisió, amb partit polític i donar-los visibilitat a persones que no estan en contra dels drets d'altres persones és molt, molt perillós.
Però hi ha d'haver llibertat d'expressió, no?
Sí, clar, llibertat d'expressió sí, però si la llibertat d'expressió fa que una altra persona estigui en perill, ja no és llibertat d'expressió, és odi.
Clar, és diferent. Lau Esteve, codirectora d'aquesta 8a edició de South. Parlen, per exemple, de la pel·li que projectau en primícia.
Bé, doncs, pues, la pel·lícula és Estrella, cometa, satèl·lit i planeta, el pas per la Terra de Fernando la Estrella. Sí. És un documental dirigit per Pedro de Chávez, un documental que xerra de Fernando Estrella, de aquesta persona que tots coneixem a Mallorca perquè va ser cuiner del bar Fletxes,
sí.
Però que ha actuat, ha estat performer, actor, cuiner, artista en general, I en el final és una manera de fer homenatge a aquesta persona que és tan important dins del col·lectiu LGTB i dins Sigui de Mallorca.
Que és un documental que, a més a més, és una producció que hi ha col·laborat TV3, que està a casa i que rebrà el Premi Out a títol pòstum.
Sí, sí, l'any passat vàrem crear aquest Premi Out per donar visibilitat a una persona del col·lectiu LGTB vinculada en el món audiovisual i artístic. I aquest any vàrem veure el documental i vàrem pensar que no hi havia una altra persona a qui li haguessin de donar el premi com Fernanda Estrella.
Per anar tancant l'entrevista, parlem de l'associació que una mica sou pioners i organitzeu tot aquest festival, que és l'Organització Cultural Mèdit. Qui sou exactament?
Bé, dins l'associació... Aquesta associació va crear abans un altre festival, que es deia Mèdit, precisament, a Menorca.
Sí, em sona.
I va venir després, vàrem deixar de fer el festival del Mèdit i vàrem començar amb el dia més curt, fa ja molts anys. Ho va començar el meu company, en Jaume Fiol, codirector de la mostra. I després vàrem decidir fer algo més gran, més que el dia més curt, que és un dia a l'any, i fer aquesta mostra de cinema. I ara mateix Mèdit organitza la mostra de cinema LGTBIQ+, la mostra Out.
Comptau amb la col·laboració de les administracions o és un tema que organitzau, diguem, privadament?
No, tenim col·laboracions d'institucions públiques com Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, a través de CIED i el govern. I també tenim... esponsors i patrocinadors privats.
Lau Esteve, un plaer, codirectora del Festival Out, que arriba ja a la 8a edició. Moltes gràcies. Bon dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon dia.
Primer Vol a Formentera és el programa despertador d'Ivetres Ràdio que s'emet de dilluns a divendres i t'aixeca a les 6 del matí.
Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.